A Ràdio Maricel, a cel obert.
Esports, com dèiem en aquesta segona hora de programa. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Els Sitges i els Obrense han començat ja a jugar els seus primers amistosos de pretemporada. Cara i creu, diem-ho així, el Sitges va jugar, ahir, al Camp del Cunit, va guanyar 1-2.
Sí.
Per tant, primer bon resultat per al conjunt de Manel Rodríguez, per aquest jove equip dels Sitges d'aquesta pretemporada. No va tenir la mateixa sort el Obrense, tenia una papereta molt més complicada el conjunt de Jordi Serra, ja que dissabte jugava a Aiguadols davant el Reus Deportiu de la tercera divisió. El resultat, vaja, ho diu tot, aclaparador, 0-11 va guanyar el Reus.
0-11, 0-11.
Sí, sí, la pregunta és, home, d'entrada sabem que el Reus ha de ser superior al Sobrense, però tant?
Home, n'hi ha categories, n'hi ha moltes categories pel mig, i després ells porten ja dues setmanes, gairebé tres setmanes entrenant.
Hi ha diferència de categoria, diem-ho així, i diferència d'entrenaments. És a dir, clar, el Sobrense va començar la setmana passada, clar, per tant, porta molt poca càrrega, diem-ho així, tant física com tècnica o tàctica.
Sí, home, molt poc, perquè de fet afrontava aquest partit, començava a entrenar el dimarts i pràcticament en quatre dies. S'ha fet el que s'ha pogut, era un gran equip el que tenia per davant, un Reus que venia aquí doncs a fer les seves provadures i realment a fer el que se fa en pretemporada, i a la primera part doncs va afrontar molt bé el partit. El Sobrense se li va notar molt que físicament estava però molt malament,
molt
que falta
baix,
molt que millorar, i de fet a la primera part va acabar 0-7. La segona part van marcar 4 gols més ells. La segona part ja va ser un equip més del Redi que no part del Reus, del segon equip del Reus que no part del primer, però n'hi ha jugadors del Reus que tenen molta qualitat i això ho van demostrar realment a la primera part.
Bé, de fet el Reus va aconseguir guanyar el seu primer partit de la pretemporada.
Sí, perquè venia de perdre dos partits,
sí.
I una amb la Rapitenca. I clar, evidentment doncs el Reus venia aquí més que res a guanyar, sabia que anaven a guanyar, perquè davant tenien un equip de la segona territorial i que pràcticament no havia entrenat, tan sol portaven 4 dies, però home, tampoc els esperaven, potser no s'esperaven tant. De fet, la segona part a mi m'ha agradat més el Sobrense, tot i que la primera part el Sobrense va sortir més jugadors que són o que seran titulars a priori de cara a la propera temporada, i a la segona part doncs el Sobrense va treure una barreja també de nous jugadors i
en fi,
jugadors,
el que acostuma a passar.
I van tenir
a
fins i tot una ocasió de marcar un golet, però al final va acabar 0-11, massa Reus pel Sobrense, i ara esperar ja el proper partit, que el Sobrense doncs jugarà si no recordo malament aquest cap de setmana, i ho farà a la Bisbal, en aquest torneig de festa major que sempre organitza la Bisbal.
Doncs propera cita per als homes de Jordi Serra en aquest torneig de la Bisbal del Penedès. Divendres, com vam anar recordant tota la setmana passada, el Club de Futbol Sobrense va celebrar la seva assemblea ordinària de socis, i una notícia, sens dubte, que pot sobtar, i és que el Sobrense va acabar la temporada passada amb superàvit.
Sí, sí, acaben superàvit.
Increïble en els temps que corren,
Un superàvit. Amb 312 euros de superàvit, doncs, i així ho diu tot, en un pressupost que eren de 39.212,37 cèntims, el que tenia el Sobrense, i doncs va acabar amb un superàvit de 312,13 cèntims, no? Per aquesta temporada té un pressupost inferior al de la temporada passada. Aquesta temporada no té que pagar despeses d'àrbitres, de tres àrbitres. Aquesta temporada és un àrbitre.
Saben que a la segona territorial doncs només hi ha un únic àrbitre, no hi ha auxiliars, per tant aquest és un petit o gran estalvi, depèn com es vulgui mirar, per als clubs.
Saps quan pagaven de tres àrbitres cada partit? 293 euros.
Jo anava a dir 300.
293 euros. Se nota la diferència.
Sí, sí, sí.
Un àrbitre paguen 168.
Déu-n'hi-do, sí, sí. La pregunta és com s'aconsegueixen aquests diners? Doncs, gran pregunta.
Gran pregunta.
I a vegades difícil resposta.
Gran pregunta, i més en aquest moment, no? de tanta crisi, pocs socis. El Sobrense doncs, té un objectiu. Primer, la captació de socis, mirar de buscar més socis.
Ara té més o menys un centenar de socis,
un centenar,
no?
De socis, sí, un centenar de socis que cobreixen any rere any doncs, el carnet de soci. I ara l'objectiu és aquest, mirar les noves tecnologies, mirar de com captar socis, fer coses perquè realment es pugui...
Sí, sí.
Guanyar més diners perquè sponsors i patrocinadors la cosa està molt complicada, no? Però de tota manera jo penso que la gestió que està fent el Sobrense és molt positiva, la prova la tens aquí, i és que estem parlant d'un Sobrense amb l'escola del futbol femení, amb dos equips femení i l'equip masculí, vull dir, estem parlant de tot el que és l'entitat, eh?
Déu-n'hi-do, doncs aquests prop de 312 euros de superàvit del Club de Futbol Sobrense, que sens dubte, repeteixo una vegada més, són una fantàstica notícia, tenint en compte que el que estan visquent o el que estan passant els clubs esportius. Aquí pràcticament no se'n salva ningú. 10:25. I és que, de fet, pràcticament aquesta podria ser la gran pregunta a fer als presidents de clubs o als directius. Com subsistim en una època, doncs, econòmicament parlant, molt, molt, molt dolenta, molt, molt negativa? Com es diu vulgarment, de vaques grasses ja no en queden. Per tant, doncs, s'han de fer mans i mànigues, s'ha de tirar d'imaginació i d'altres coses per poder, d'entrada, complir amb el dia a dia i pensar amb el mig i llarg termini. Volem parlar avui, més enllà del futbol, d'aquests apunts futbolístics que ens ha deixat el Toni. Demà, com dèiem, a partir de les 10 del matí podrem saludar un altre president de club, Manu Julián, president del Club de Futbol Sobrense, però avui volem parlar del Club Petit Sitges i ho fem amb el seu president, en Jaume Monasterio. Jaume, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Què tal?
Bé.
Bé?
Diguem que bé.
Diguem que bé. Una miqueta el que deia, com s'ho feu per tractar una miqueta de subsistir, diguem-ho així, perquè ara no sé si és per vosaltres cada dia una prova de supervivència.
Sí, és que en aquest moment el problema que tenen els clubs esportius ja no és... No són esportius els problemes són de subsistència, és el que estem dient. No et pots fer plantejaments esportius perquè els plantejaments que t'has de fer són de subsistència pura i dura. És a dir, mantenir l'estructura dels clubs, però estem parlant d'estructures amateurs i estem parlant d'estructures mínimes, però esclar, els nivells d'ingressos en aquests moments també són mínims, i llavors arriba un moment que el que acabes fent menys, en el nostre cas és hockey, i el que acabes fent més és d'administrador, no? Intentant administrar aquests petits recursos que tens de la millor manera possible, no? I això és el que ens sap greu, perquè el que ens agradaria a nosaltres és poder-nos dedicar a la promoció de l'esport que cadascú té, no? En aquest cas el nostre, doncs el hockey, però és que no et pots fer plantejaments de cap mena, de cap tipus. Nosaltres tenim moltes activitats en cartera que no les podem tirar endavant perquè no disposem dels mitjans econòmics, i clar, el més fàcil sempre és acabar recorrent a fer pagar els pares, i els pares, nosaltres entenem que arriben fins on arriben i més no els podem apretar, perquè està tot com està i tots se'n som conscients.
És el que dius, no, Jaume? Heu de ser bons gestors esportius, però també bons gestors econòmics.
Sí, el que passa que llavors ens ha arribat un moment que la gestió administrativa, per dir-ho així, ens passa per davant de l'esportiva, i l'esportiva queda en un segon termini, i això et fa molt de mal perquè tu veus coses que t'agradaria intervenir però no tens temps, perquè aquest temps l'has de dedicar a altres coses. Per altra banda, també doncs, agrair molt a la gent que ens dona un cop de mà, a la Junta i al club, perquè un altre dels problemes que hi ha és que cada vegada hi ha menys gent interessada en recolzar activitats de voluntariat, no? Vull dir, em va fer molta gràcia dies enrere que em van trucar per fer-me una entrevista a uns nanos de l'Institut Benaprés, que volien parlar amb gent del món esportiu i tal, i en un moment de la conversa, no sé com va anar el gir, però et diu: ah, tu tens una altra feina? Clar, i llavors em vaig quedar molt parat i em vaig fer el replantejament de dir, clar, els hi vaig haver d'explicar, no? No, és que això no és una feina, això és una cosa que fem quan sortim de la feina, no en hores que ens deixa la feina.
És un hobby, molts cops ens porten molts més mals de caps que no la pròpia feina o la vida particular de cadascú, diguem-ho així de clar.
Així de clar, no? Llavors els hi vaig haver d'explicar, no, és que la gent que està portant un club com els nostres no cobrem, al contrari, moltes vegades ens costa diners, esforços, hores, mals de caps i tot això. Jo tinc una feina, per sort, perquè hi ha molta gent que avui en dia no pot dir que té una feina, i les hores que em deixa aquesta feina les dedico a això, igual que molta altra gent, no? Però que tinguin molt clar que nosaltres no cobrem d'això, no? I clar, això els va deixar molt sobtats, no? Potser la gent jove no n'és prou conscient, no? Del que costa tirar endavant els clubs i tot això, i que realment la gent que ho fa per amor a l'art, no perquè cobrin ni un duro, al contrari, no?
Està clar.
Potser a vegades veiem massa Barça i veiem massa estructures d'aquest tipus així, on el gerent doncs cobra el que cobra i el president doncs, bueno, potser no cobra, però doncs té altres avantatges, no? O aquestes coses. I a vegades ens sembla que tot l'esport és igual, no? I per descomptadíssim no és tot igual, ja no en el Barça, sinó moltes vegades en equips de primer nivell ja no arriben a aquestes coses, no?
Ha estat, Jaume, aquesta una temporada complicada, difícil, esportivament parlant, econòmicament parlant. Quin balanç en faríeu des del Club Patí Sitges?
Mira, a nivell esportiu hi ha dos vessants. Una mica vam complir l'objectiu de fer el tipus de hockey que es volia fer amb el tipus d'equip que es va aconseguir fer. Per altra banda, el que no van arribar del tot van ser els resultats. Però per segona temporada consecutiva es van perdre molts partits d'un gol, es van perdre molts punts en els últims minuts. A vegades et fa l'efecte que per inexperiència o per això, i no, després tu mires fredament i moltes vegades era mala sort, perquè veies les repeticions dels partits, veies les jugades i tal, i no podies dir que algú s'havia relaxat o que algú havia pecat de perdillo, no? Com se'n diu vulgarment, sinó que realment eren jugades de mala sort, un rebot en l'últim moment, coses així que et feien perdre dos punts, que et feien perdre tres punts, que et feien perdre un altre punt. I això sumat doncs ens va condemnar. Clar, de totes maneres, si ha sigut una temporada de les últimes, hauríem mantingut la categoria tranquil·lament, amb 10 punts de marge tranquil·lament. Clar, aquest any baixaven 5 equips. Al baixar 5 equips, això ens va fer estar molt a prop de quedar-nos, però realment vam arribar en aquest punt.
L'aposta era arriscada, de fet és reconegut per l'entrenador, per en Javi Navarrete, que per activa i per passiva ja ho deia, és una aposta arriscada, hem fet un equip amb el que hem pogut, un equip de qualitat, tot s'ha de dir, ara ho deia el Jaume, però bé, les circumstàncies van acabar com van acabar. Què li ha faltat a l'equip? Aquest punt de sort, tu creus?
Sí, home, potser cap al final de la temporada doncs, tots plegats ens vam anar deixant anar una miqueta i va ser el que ens va acabar de costar. Això doncs, si li afegeixes que el tema econòmic doncs, seguim pendents de cobrar una sèrie d'esponsors que ens haurien fet acabar la temporada sense
angoixes, diguem-ho així.
Sense angoixes. Doncs va fer doncs, que els últims desplaçaments s'haguessin de fer de mala manera, s'haguessin de fer amb complicacions. Clar, tot això, vulguis que no, afecta la moral dels jugadors, d'uns jugadors que a veure, amb coses que van passar durant la temporada i que, doncs, que no han sortit a la llum i tal, però que es van portar el 90% molt bé i que van complir molt bé i que hem d'estar molt agraïts amb ells, es van ser capaços d'anar a guanyar el penúltim partit de Lliga a Vendrell, que ells estaven jugant al pujar a aquella Lliga i fent un partit que tothom va considerar molt seriós i jugant partits com els dos de Voltregà, anada i tornada, on el Voltregà, bueno, el seu entrenador va reconèixer que era l'equip que li havia costat més de guanyar i que fins l'últim minut no ens van poder tombar. Doncs, bueno, vam aconseguir fer aquest tipus de hockey. Jo crec que al final de la temporada ens va passar factura, doncs, també aquestes altres incidències extraesportives.
L'equip ha tingut al llarg de la temporada molta càrrega psicològica en aquest sentit, no?
Bé, a veure, per part del club, nosaltres sempre hem deixat molt clar que no som un club amb grans aspiracions, ni que quan hem fet un equip hem dit no, és que aquest equip ha de ser per pujar o que lliga, aquest equip ha de ser per... No, nosaltres les aspiracions sempre han sigut primera aspiració, mantenir la categoria, segona aspiració, anem veient pas a pas com es va i anar treballant i veient què passa. Tu tens molt clar també quan fas un equip si està més per estar més amunt o per estar més avall. Clar, l'equip que es va fer aquest any, tots sabíem que no era un equip per pujar a aquella lliga, perquè tampoc nosaltres teníem aquesta pretensió, estava molt clar, però la mostra de que les coses no s'havien fet malament és que tots eren jugadors de primer nivell, que estaven pretesos per equips de primer nivell, entre d'altres el Barça, i això doncs, també es demostra en el moment en què nosaltres baixem i ells busquen poder jugar a la categoria que es mereixen, doncs pràcticament tots ells estan col·locats de nacional espanyol en amunt. Clar, això vol dir que realment els jugadors eren jugadors en qualitat, no? Que eren jugadors joves? Sí, però nosaltres no hem cregut mai amb la filosofia de... Primera, per convicció, i segona, perquè tampoc tenim els recursos. A vegades també, potser si tinguéssim els recursos, potser podríem fer altres plantejaments, però no ens els podem fer. Nosaltres no hem sigut mai club d'anar a fitxar jugadors amb molta experiència, amb molta caché i pagar-los molts diners, perquè no els hem tingut i perquè per convicció de club no ho hem cregut. Clar, quan vas pel món amb aquest equip i tothom et reconeix que estàs fent un hockey de nivell, que tens jugadors de nivell i tal, no per mèrit de que siguin jugadors que hagin sortit del club, sinó perquè són jugadors que nosaltres hem aconseguit lligar, no? Això, el mèrit principal és del Javi Navarrete i dels seus contactes, doncs que ens han permès que aquests jugadors vinguessin i apostessin per un projecte com el dels Sitges.
Aquesta carència de recursos econòmics us ha impedit satisfer aquells compromisos amb l'equip?
Queden part de compromisos per complir, que és el que ens sap més greu de tot, perquè bé, nosaltres no som un club que faci bogeries. El pressupost que hi havia tancat per l'any passat ens permetia cobrir la temporada tranquil·lament i, a més, poder liquidar coses pendents que havien quedat d'algun altre any. O sigui que el pressupost era molt acurat i, a més, amb unes pretensions molt clares, que era de posar-nos a zero. Clar, en el moment en què hi ha dos sponsors principals que et fallen i que seguim esperant cobrar, doncs tot això se'n va en orris, no? Clar, si és difícil trobar sponsors, que els trobis i després no et compleixin del tot, potser no perquè ells no vulguin. Mm-hmm. Entenem com està tot plegat i a vegades la gent pues, agafa compromisos i després no els ha pogut complir. Seguim esperant. Però clar, vull dir, això t'ho trenca tot. T'ho trenca tot, perquè ja us dic que és difícil trobar sponsors si a sobre després, quan els tens, no et compleixen, però no som nosaltres. Això està passant a tots els nivells. Vull dir, si seguiu una miqueta l'actualitat del hockey, un equip com un Cerdanyola, que sempre ha tingut recolzaments importants i tal, doncs en aquest moment ha hagut de renunciar a la categoria de nacional. Vull dir, sí, clar. El Lleida s'ha mantingut un any més aquest any a nacional, però s'hi ha mantingut pels pèls. I estem parlant d'equips com aquests, però estem parlant d'equips com un Tenerife, que fins la setmana passada no tenia clar inscriure l'equip a Hockey Lliga, però és que inclús un Liceo no sabia si no renunciaria a jugar a la Lliga Europea. Clar, i si equips com aquests tenen problemes...
Sí. Què no ha de passar aquí?
Què no ha de passar aquí? No?
Uh-huh. Tu avançaves, i de fet l'hem vist tots, que l'equip ha estat un equip que l'ha donat tot, un equip molt jove, que potser l'ha faltat veterania, però ha estat un equip de molta qualitat. Potser l'ha faltat també a l'equip més suport per part de tothom, perquè no és el final que s'esperava.
A veure,
un equip que l'ha donat tot en tot moment.
Bueno, a l'equip també hi han hagut coses que no han sortit a la llum pública perquè no han de sortir, s'han quedat en el vestuari i hi han hagut moments que s'han hagut d'intervenir i el que passa sempre amb qualsevol equip, no? Hem aconseguit que des de fora no es veiessin que hi havia alguns problemes i tal, s'han resolt i tot ha continuat com havia de continuar. Clar, a vegades el tema del suport és molt complicat, perquè a vegades quan intentes donar molt de suport a un equip et diuen que ets intervencionista, no? Quan un president baixa molt al vestuari, ostres, és que el president ens està controlant tot el dia. Quan des de la Junta doncs, es deixa fer i es confia, perquè doncs, també l'entrenador que hi havia era un entrenador de la casa i és un entrenador de club, no és un entrenador que se l'ha anat a buscar i tal, sinó que se sent el club més que ningú perquè és el millor jugador que ha tingut mai el club sortit de la base, no? I que ha començat a patinar amb 4 anys aquí amb nosaltres, doncs bueno, pues també deixes fer i també li dones la confiança. Clar, a vegades potser peques de donar aquesta confiança i no intervenir en certs moments, no et dic pas que no. També per altra banda, jo vaig agafar el club doncs un cop la temporada havia començat, bueno, havia començat, doncs ja estava plantejada, jo la vaig agafar i tal. També tenim un canvi de cicle, doncs el Joaquim Navarrete, que és el que ha estat de president fins ara, doncs s'ha anat retirant mica en mica, ha portat parts més esportives i ha deixat doncs que el tema administratiu portéssim més nosaltres. Aquest canvi doncs també a vegades és complicat, vull dir, tu no pots passar de ser el president un dia a l'endemà no ser-hi, llavors doncs, bueno, doncs també el Joaquim ha anat fent totes les seves tasques i gràcies a ell també doncs, s'ha pogut tirar endavant el club d'aquesta manera. És complicat, era un any complicat, però sent un any complicat, si hagués sigut una temporada on haguessin baixat tres equips, no hauria passat res perquè hauríem quedat a 10 punts del descens. Clar, és que portem un parell de temporades o tres que és allò que ens creixen els enanos, no? Perquè tot se'ns va acumulant. L'any d'Hockey Lliga ens va passar el mateix, vam perdre molts partits d'un gol, va venir un senyor Reus aquí a casa i ens va guanyar d'1-0 amb un gol de rebot i tenim més ocasió nosaltres. Vull dir, són aquelles coses que ens falta aquest canvi de rumb, no? Vull dir, estem en negatiu, a veure si aconseguim anar en positiu. Per altres bandes hem fet partits boníssims, hem fet hockey d'un nivell altíssim, hem posat contra les cordes a tothom, contra els de dalt, contra la gent que ha pujat a Hockey Lliga, els hem tret punts a tots. Clar, doncs tot això també s'ha de tenir en compte, no? Clar, és molt complicat. Portar un vestidor amb gent jove és complicat, portar-lo amb gent veterana també, doncs clar, tot això costa molt. I, bueno, doncs potser per mancances nostres, per excessos d'ells també, bueno, tot plegat ens ha fet arribar aquí, però és el que es digui jo, només que hagués sigut una lliga normal de les de fa dues temporades, bueno, hauríem mantingut la categoria, que era el que ens interessava, i lluitant aquest any hi ha hagut molt pocs punts de diferència d'estar molt amunt a estar molt avall, i bueno, hauríem estat allà.
Fa dues temporades l'equip, com saben, i n'estem parlant amb en Jaume Monasterio, estava a la Hockey Lliga amb un gran entrenador que l'havia fet pujar de primera nacional a Hockey Lliga, com era Carlos Figueroa, i ara s'està a primera nacional catalana, és a dir, ni una cosa ni l'altra.
Bé, el Sitges ha de trobar el seu lloc i el Sitges...
Ho dic perquè algú, bàsicament, perdona, Jaume, pot dir, veus què pot passar quan arribes al top, al més amunt?
Sí, però jo crec que...
La patacada...
Sí, jo no consideraria que és una patacada. A veure, la patacada la podem posar en altres clubs on t'han tirat la casa per la finestra per estar a Hockey Lliga i en aquest moment estaran a primera catalana i patint. No nacional, sinó a primera catalana, perquè no ho han pogut aguantar. Nosaltres no vam tirar la casa per la finestra, nosaltres vam fer les coses, considerem, bastant acurades. Tothom ens deia, és que heu de fitxar un gran jugador. Sí, molt bé, vale. Molt bé, doncs porta
molts diners. Un gran jugador val molts diners.
Jo el fitxaré, cap problema. Nosaltres sempre hem tingut el compromís de que els jugadors que estaven amb nosaltres, si es pujaven amb nosaltres. Per què? Perquè era el premi que nosaltres podem donar. Nosaltres no podem donar premis, nosaltres no podem pagar fitxes, ni altes ni baixes. En aquest moment no estem pagant fitxes. Per què? Doncs perquè és la dinàmica del club. Quan no tens sponsors, quan vas com vas, el que t'interessa és conservar la base, que és el que nosaltres apostem més, i anar tirant endavant com es pugui. El Sitges és un club, jo a vegades llegia l'altre dia una entrevista que li feien amb el Joan Enric Torné, que parlava del Tordera. Clar, el Tordera és un poble molt petit que ha arribat a estar al cim més alt de tot i que ha aconseguit treure jugadors importantíssims, però clar, el problema que té és intentar mantenir un equip. Per què? Perquè quan un jugador despunta, ràpidament se l'emporten.
Sí, sí.
La mostra més clara doncs és tant el fill com la filla del Joan Enric Torné, no? Que de seguida han estat cridats, un juga a l'Igualada, doncs això és el que ens passarà a nosaltres. Si aconseguim treure bons jugadors, ens costarà molt mantenir-los, perquè la manera de mantenir-los és amb diners, i diners en aquest moment hi ha tres equips que poden tenir diners i poden pagar fitxes, els altres no. Després hi ha equips de fora que pugen a Hockey Lliga i s'emporten jugadors d'aquí, però el Sitges ha d'estar a on te li toqui estanca de moment. Nosaltres la pretensió que tenim és que el primer equip del Sitges estigui format per nanos de Sitges, amb alguna incorporació de fora, però amb nanos de Sitges. Que la fornada és prou bona i ens permet estar nacional espanyola, estarem a nacional espanyola. Que la fornada és prou bona i ens permet estar doncs, a nacional catalana, doncs estarem a nacional catalana. Que tenim uns anys d'impàs perquè s'han anat jugadors bons i ens toca estar primer catalana. Bueno, doncs a vegades també el pujar i baixar també permet alegries. La gent quan puja de segona divisió a primera té unes alegries brutals, no?, quan parlen de futbol. i en canvi quan estan parlant de primera divisió i estan a punt de baixar, pateixen
sí, que no està escrit, sí,
doncs,
sí.
Quan, estàs més amunt que l'altre, no? Però en canvi l'alegria és més gran. Doncs a nosaltres, a vegades aquesta dinàmica d'anar pujant i baixant doncs, també et comporta sinergies que comportin doncs, gent que... A veure, una de les coses que estem més contents nosaltres és que els últims 5 o 6 o 7 anys hem aconseguit portar molta gent a Pinsbens a veure hockey. Gent que fa 5 o 6 anys no coneixia el hockey. Gent que són pares de nanos, quan veus que el primer equip juga i està ple de nanos de comarcal i de prebenjamins, que tenen 5, 6, 7 anys, doncs això és el que t'interessa, que hi hagi aquest tipus de nanos que estiguin veient hockey, que els seus pares s'aficionin. Molta gent que anava a veure el bàsquet, doncs com que jugàvem entre mig o jugàvem a darrere, o uns a davant i altres a darrere, doncs s'ha enganxat a veure hockey. Doncs home, jo crec que això és el que...
Diguem-ne que s'hi han guanyat adeptes.
S'han guanyat adeptes, no? Nosaltres venim d'una època on estàvem molt fluixos, no teníem equips de base. Vam arribar a estar molt, molt fluixos de base. En aquell moment, doncs home, tenim uns quants equipets de base, tenim iniciació, tenim comarcal, tenim un prebenjamí, tenim dos benjamins, tenim un aleví amb molts jugadors, tenim un infantil, o sigui, fins infantil tenim totes les categories cobertes, i el juvenil no s'ha fet aquest any perquè doncs, els nanos que hi havia doncs tenien ganes de deixar-ho i al final ho han deixat. Però bueno, això és el que ens interessa, anar omplint categories doncs fins a arribar a dalt de tot i que l'equip, el primer equip sigui gent de Sitges, és la nostra fita, no volem anar més enllà. Que en un moment donat et pot entrar un bon sponsor i et permet fitxar dos jugadors bons de fora i amb els 3 o 4 o 5 que tens de casa doncs fas un molt bon equip i arribes a aquella lliga, escolta, endavant, perfecte. Però no ens hem de tornar bojos per això ho tenim molt clar.
Algú fins i tot, Jaume, havia dubtat que l'equip pogués fer front a la Primera Nacional Catalana. Es pot confirmar que l'equip jugarà a Primera Nacional Catalana?
Sí, l'equip jugarà a Nacional Catalana, estem tancant l'equip, tenim jugadors tancats, és molt problemàtic tancar jugadors en aquesta època perquè a la gent li costa molt arribar a un compromís, perquè abans el juny tothom tenia lligat el seu futur i era molt més fàcil. Avui en dia tothom està esperant l'última. Hi ha equips de fora que han pujat aquesta línia nacional espanyola, com és el Burguillos, que està fitxant jugadors a... Divendres fitxava jugadors encara, no? I clar, gent que s'està esperant, home, si tinc una oportunitat per anar-me a Nacional Espanyola fora cobrant, doncs per què m'he de quedar aquí sense cobrar? I nosaltres en tenim la mostra, tenim dos jugadors que els teníem apareulats i que finalment se n'aniran a jugar a Nacional Espanyola doncs perquè els hem fet una oferta econòmica, no? Clar, això és molt difícil de lligar i jo no li puc dir a un jugador, m'has donat la teva paraula, queda't aquí. Moralment...
Sí,
no li puc dir.
No pots dir.
I llavors, bueno, doncs amb això estem. I estem intentant, tenim ja una base lligada, però ens estem acabant de lligar doncs, una sèrie de jugadors que passa això en aquest moment, que tothom està esperant a veure què passa. Clar, tenies un Lleida, tenies un Tenerife, tenies un Mataró, tenies un Cerdanyola, tenies gent que està dubtant de si estarà en una categoria, si està en una altra, si tenco, no, si no tenco. I llavors el ball de jugadors és aquest any és complicadíssim. Clar, un Mataró la setmana passada anuncia que opta a la plaça de Nacional Espanyola. Però no està clar que la tingui. Llavors, clar, hi ha jugadors que bueno, si el Mataró se'n va allà, jo m'ho pujo amb ells, però si no, doncs vinc amb vosaltres. Clar, tot això és un joc de nervis molt complex, molt, molt complex.
Per tant, primer pas important, primordial, saber que l'equip estarà a Primera Nacional Catalana, però que serà totalment diferent al que hem vist fins ara, és a dir...
Serà totalment nou, precisament, perquè...
Perquè no hi serà Javi Navarrete i perquè no hi seran cap dels jugadors...
No hi haurà cap dels jugadors.
De l'any passat.
Per què? Perquè pel que estàvem dient abans, també són jugadors amb molta qualitat, vull dir, són jugadors que jugaran a Nacional Catalana si volen, però si no volen, no. Per què? Perquè poden optar a Nacional Espanyola o a Hockey Lliga. Uh-huh. Vull dir, de l'equip de l'any passat, el que menys s'ha anat a Nacional Espanyola... Uh-huh. Doncs bé, doncs senyal de que tenien bons jugadors. Clar, jo no puc apretar ni legalment ni oficiosament. Vull dir, jugadors que en complirem nosaltres, l'exemple, doncs, per posar un nom, l'Àlex Ribó, se'n va a l'Hockey Lliga amb el Vilanova. Ostres, felicitats.
Sí, sí.
No, jo no podem retenir aquí. Com vols retenir-lo aquí un jugador com aquest que pot jugar a Hockey Lliga? Doncs no podem retenir.
Que ha estat aguantant molts anys la suplència.
Que molt amb nosaltres, que quan ha hagut de jugar ha jugat i fantàstic. Bueno, doncs escolta'm, clar, nosaltres no el podem aguantar aquí perquè ell té altres aspiracions totalment legítimes. I parlo d'aquest per posar un exemple, també per agrair-li el que ha fet per nosaltres. No? Doncs, bueno, doncs així estem. Vull dir, aquests jugadors algun s'hauria quedat amb nosaltres un cop conegut el projecte, però és el que li vam dir, nosaltres no podem garantir un projecte perquè a hores d'ara no sabem amb què podrem comptar, amb quins jugadors podem comptar i tal. I llavors hi ha hagut algun jugador que s'ha anat a jugar a Nacional Catalana, doncs perquè era prop del seu poble, uh-huh. i coses així. I és així.
Molt
i és
bé. Així. Per tant, on anem a pescar?
Bé, anem a pescar en tota una sèrie de jugadors amb els quals hem tingut contactes altres anys i que ja coneixíem, jugadors d'aquí de la zona. Nosaltres fem un equip, altra vegada, sense aspiracions de primera línia. O sigui, l'aspiració del Club Pati Sitges aquest any no és pujar, la primera aspiració. Per què? Perquè, a més, la primera aspiració del Club Pati Sitges és intentar aconseguir finançament. No ens podem aventurar a intentar pujar a Nacional Espanyola si no tenim finançament per després complir-ho. Uh-huh. Escolta, si pugem ja en parlarem, però no pot ser l'objectiu principal. Llavors hem fet un objectiu de poder tenir un equip el més competitiu possible, amb moltes ganes de jugar, perquè hi ha dues maneres de tenir un jugador. Una, que el vagis a buscar tu i que facis el que sigui perquè vingui, llavors al final doncs vale, vinga, va, vinc. I un altre és que et truqui algun jugador, escolta, mira, doncs m'agradaria perquè em va bé, perquè doncs per on t'estic estudiant i on t'estic treballant em queda bé per jugar, té la qualitat per jugar amb nosaltres, té ganes de jugar.
Hi ha una predisposició, no? Diguem-ho així.
Exacte.
Sí.
Llavors, bueno, doncs en aquell moment els jugadors que tenim tancats tenen aquesta predisposició. Home, això ja és molt. I després també l'entrenador és un entrenador amb moltes ganes de fer coses, una persona que viu molt al hockey.
És de Calafell, no?
És de Calafell.
Porta jugadors de Calafell o...?
No portarà ningú de Calafell, bueno, perquè no per res, sinó perquè no coincidit, no? Si voleu us dic el nom, és el Joaquim Cachinero, sí. El Cachi, és una persona que havia estat vinculada al Club Pati Sitges, sí. Tu, Toni, el coneixes, sí. No? A més ens comporta doncs, de que alguns dels entrenadors que hi ha a la base havien sigut jugadors que havien estat a les seves ordres i ens dona molt bon feeling, uh-huh. molt bona sintonia, uh-huh. i és una mica el que estem creant, no? Estem creant, sobretot ens interessa molt la base, llavors estem intentant tenir quan més bons entrenadors millor per la base, més motivats, gent jove, gent a poder ser de la casa, per poder aconseguir això, per poder crear club, que és el que ens falta, no? És el que portem 5 o 6 anys creant club, que havíem estat molt malament a nivell de club, no? I ara cada vegada estem més bé, tenim més gent, tenim més entrenadors de la casa, tenim més gent aquí a la casa, no? I una mica és això. L'equip serà el que serà, i ja us dic que estem intentant acabar de tancar altres incorporacions perquè ens han fallat alguns, inclús un dels jugadors que teníem aparaulat i que era un molt bon jugador ha tingut un problema físic i no sap si aquesta temporada que ve podrà jugar, perquè malauradament el hockey és un esport amateur i sí. Aquest noi es deu primer a la feina que al hockey, amb el qual no es pot arriscar a perdre la feina per culpa del hockey. Vull dir que també una vegada més tenim certes,
esteu de pega en aquest
certes
sentit,
pegues sí. amb certes coses d'aquestes. Doncs això, una mica l'equip serà totalment nou, està clar, i amb categoria per jugar a la Nacional Catalana.
Alguns noms es poden avançar? Sí.
Mireu, us donaré uns noms que a mi em fan gràcia particularment. Torna a casa l'Isaac Martínez.
Que anava a preguntar per ell.
Hem estat molts dies al darrere d'ell perquè tornés, ha costat, però finalment l'Isaac torna a casa. I aquest és un de les coses que ens agrada més, perquè és un jugador de nivell, tu, Toni, el coneixes, i perquè torna a casa, i perquè és un jugador sortit de casa, i perquè per circumstàncies de la vida no va arribar a estar amb nosaltres en el moment en què va estar a Hockey Lliga, sinó ell hauria jugat amb nosaltres a Hockey Lliga, i podríem estar orgullosos de dir que nosaltres havíem portat un jugador de Sitges a l'Hockey Lliga.
Fet a casa, sí.
Llavors, és un dels noms que ens fa il·lusió. A nivell de porter tenim el Lluís Natxe, que és el que havia estat l'any passat de segon porter al Cerdanyola, però havia estat de porter al Raspeig, i havíem contactat amb ell l'any passat, vam estar a punt de tancar amb ell l'any passat per jugar a Nacional Espanyola, finalment el tancar amb el Luis Aceituno, doncs ell no va venir, però doncs ja havíem tingut converses. És un xicot molt maco i és un gran porter, vull dir, té moltes maneres. De segon porter ve el Roger Hierro, els dos porters que
ens
tenim són el Lluís Natxe
i el
Roger Hierro. No volia dir que fos el segon porter, ni molt menys, perquè a més és un tema que l'entrenador té molt clar, que sí. Ell els vol veure i tot plegat.
És l'entrenador que finalment haurà de decidir qui és primer i qui és segon.
Està
d'acord.
Està molt clar.
Sí.
el Roger Hierro, que l'any passat estava al Nacional Catalana del Vilanova. És un jugador que és de Corbera. Així que us pugui confirmar, també tenim dos jugadors joves que havien estat l'any passat a Vilanova, que com a jugadors joves jo crec que tenen futur i tal, i ens donaran un cop de molt important, que són el Cristian Polo i el Marcel Amigó. I després, bueno, tenim una sèrie de noms que estan tancant-se. El que sí que us puc dir que hem tancat ja és amb el Jordi Mata, que és un jugador sense dormir de noia, un xaval molt maco també, amb moltes ganes. I els altres noms encara no els tinc tancats, per això no us ho comentaré. I el que sí que us puc dir també és que tindrem aquí jugant amb nosaltres i entrenant algun equip de la base el Litus García, el Carles García de Vilanova, jugador fet a la cantera del Vilanova i tal, i bueno, que doncs, l'any que ve no seguirà el Vilanova i seguirà amb nosaltres. I aquests jugadors sí que ja us puc confirmar que estan tancats. Els altres no us puc dir res més, perquè estem encara acabant de tancar. Demà a la tarda precisament tenim entrevista amb un jugador. Estem pendents també d'un altre jugador que sembla ser que finalment s'anirà a jugar amb un Nacional Espanyol a fora de Catalunya, que és el que ens passa, no? Hi ha molts equips de Nacional Espanyol fora de Catalunya que pugen, i llavors per pujar i estar bé necessiten fitxar jugadors d'aquí. No saps si és bo o és dolent, però bueno, és així, no?
Començareu de zero en tot? Vull dir, fisioterapeutes, delegats...
Sí, aquest any que ve no ens podem permetre tenir un fisio,
un preparador físic.
L'entrenador té molt bones mans amb el tema físic, ho té molt clar. Mirarem si li podem donar algun cop de mà d'alguna manera també amb l'entrenador, però no tindrem un fisioterapeuta, perquè no ens ho podem permetre, no podem pagar-lo. I comencem també de zero amb delegat, i comencem de zero amb tot. Vull dir, potser la gent que hi havia també havia quedat una mica cremada d'aquests anys i tot plegat i mals de caps i tal, i seguiran més o menys lligats al club, però no directament com a delegat i això.
Quan comença a treballar l'equip? Hi ha una
data
prevista?
L'equip comença a treballar ja, jo diria que em sembla que és el 16 d'agost que han quedat ja per començar
a
treballar.
És a dir, d'avui en 8, dilluns que ve?
D'avui en 8. Ja porten, bueno, hem fet una sèrie de reunions amb els jugadors que ja tenim tancats i tal, a nivell de preparació de com enfocaríem les coses, i ara estem tancant doncs tot el tema d'amistosos i com anirà la preparació, i això el dia aquest 16 s'hi posen i comencem a treballar. Amb l'impàs de la festa major pel mig, però bueno, comencem.
Del calendari, se'n sap alguna cosa?
Sí, el calendari el tenim ja el tenim lligat, i us puc dir que comencem jugant a la pista del GIEC.
Carai.
Sí, que ja comencem.
Per començar no està malament.
Ja comencem forts, i es comença el dia 25 de setembre.
25 de setembre.
El segon partit és a casa.
El debut a casa serà
amb el Mollet.
Amb el Mollet.
Que també és un equip que estarà amunt i estarà amb aspiracions, o sigui que comencem forts. La resta de calendari ara no el recordo de memòria, però està publicat, i
sí.
Si no està penjat a la web del Club Patí, ja estarà en breu.
Que ningú es pensi que la Nacional Catalana serà bufar i fer ampolles.
És que, a veure,
De fet, l'equip s'hi va estar uns quants anys. Va costar molt pujar a Nacional Espanyola. No cal que els diem que va costar moltíssim també pujar a l'hoquei Lliga. Per tant, a partir d'aquí, ja me suposo que tranquil·litat i bons aliments, com es diu.
Sí, la Nacional Catalana a vegades sembla... O sigui, el portar el títol de catalana sembla que sigui una categoria...
Menor.
Qualsevol dels equips que està a Nacional Catalana a Nacional Espanyola faria molta feina, perquè hi ha equips molt punters. Aquest any també ens trobem amb segons equips d'equips d'Hockey Lliga, ens trobem una Igualada, ens trobem equips molt potents que tindran segon equip aquí, amb el qual vol dir que tindran juniors potents, que tindran jugadors que estaran preparats per donar un cop de mà a l'equip d'Hockey Lliga en qualsevol moment. És una categoria molt molt dura, és una categoria que qualsevol altre país del món estaria dalt de tot, qualsevol equip d'aquests a França o qualsevol país d'aquests serien els reis del mambo, no? Amb la qual és una categoria molt dura, molt maca, hi ha jugadors de molt nivell, es veu molt bon hockey, amb les normatives noves que no permeten doncs la duresa, es veu molt bon hockey. Disfrutarem i patirem, com ja estem acostumats.
Els partits es mantindran dissabte a la tarda?
Dissabte a la tarda, en principi, com sempre. La resta d'equips també juguen els dissabtes, tota la canalla, amb la qual abans del partit de primer equip hi haurà segur partits de base. Els dissabtes al matí convido la gent a veure els partits de nanos de la base. Tenim equips molt macos que fan un hockey ja molt, molt maco. I recordar que també que tindrem un equip de segona catalana on hi haurà tres juniors fets aquí Sitges, que també estaran amb la segona catalana, i bueno, serà un equip amb més gent de casa, bueno, i que també estaran a punt per qualsevol moment doncs, donar un cop de mà al primer equip.
En resum, i gairebé per anar acabant, 2 minuts i les 11, comença un nou cicle al Club Patí Sitges? Es pot dir així, obertament? O...
Sí. Podríem dir un nou cicle, podríem dir un cicle diferent, podríem dir una etapa nova, podríem dir-ne moltes coses. Uh-huh. Però bueno, la qüestió és que seguim al peu del canó.
I potser el primer any com el sol com a president, no?
Sí, el primer any complert com a president, sí.
I una miqueta més sol.
No, sol no, eh? Som els mateixos que érem l'any passat. Sí? Hem redistribuït les tasques i tal, i seguim tenint el suport doncs, de gent com el Joaquim Navarrete, que sense ell doncs, no podríem estar on estem, del Magí Mestre, que al nivell esportiu doncs, també porta molt del tema, porta molt del primer equip, del Manel Loguera, del Jaime Flores, de tota una sèrie que estan, de gent que estan a la Junta, que bueno, sense ells... Jo sóc el cap visible, però sense ells no podríem tirar endavant.
Està clar que sí. Gairebé les 11, en companyia de Jaume Monasterio, volíem conèixer quines seran, bàsicament, les intencions de futur, però una miqueta també de reflexió profunda, si es vol dir així, d'aquest passat, no? D'aquest passat enfosquit, repeteixo una vegada més, per aquests problemes econòmics, però que, bé, a la majoria han fet replantejar moltes situacions ja com a club, com a infraestructura de club. Jaume, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, que tingueu molt bona temporada, eh? I a veure si aquest neguit es converteix, mal que sigui durant uns quants mesos, no direm que en un relax, sí, diguem-ho així, un relax econòmic i esportiu, que també, que
sí,
també toca.
Sí, en què comença la temporada tot és més tranquil.
Molt bé, Jaume, moltes gràcies. Toni, gràcies molt també. Gràcies. Fins demà, eh? Que en Toni el tornarem a tenir aquí amb la companyia, com dèiem, també de Manu Julián, president del Club de Futbol Sobrense. A les 11, tornem de seguida. Fins ara.